La tertúlia política de Ràdio Sant Vicenç es diu A Quatre Bandes.
Un programa mensual amb la participació dels portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament.
Per conèixer les diferents mirades sobre l'actualitat política, social, econòmica i cultural de Sant Vicenç dels Horts, escolta A Quatre Bandes.
L'últim dimecres de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
Doncs comencem l'onzena temporada de la tertúlia A Quatre Bandes. Bona tarda a tothom. Som a l'espai mensual que plega a Ràdio Sant Vicenç els portaveus dels grups municipals. Us parla Eva García i ens acompanyen ara mateix a l'estudi de Ràdio Sant Vicenç Isidre Bautista, portaveu del PSC. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Maite Aymerich, portaveu de Junts per Sant Vicenç. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Antolín Jiménez, portaveu de Ciutadans, bona tarda.
Bona tarda.
I esperem que en els pròxims minuts s'incorpori aquesta tertúlia el portaveu d'En Comú Podem. De moment comencem amb el sorteig del torn de paraula. Això continua igual que els últims anys. Ja a veure, tinc per aquí les paperetes. Doncs vaja, li ha tocat En Comú Podem, no podrà ser en aquesta ocasió. Següent, Junts per Sant Vicenç. Doncs el primer tema que tenim sobre la taula avui és la pandèmia. La presència de Covid continua baixant a Sant Vicenç. Diferents indicadors com el risc de rebrot, la velocitat de transmissió i la incidència acumulada situen Sant Vicenç entre els 10 municipis amb els nivells de Covid més baixos de Catalunya. La vacunació completa ja abasta el 83,5% de la població major de 12 anys. Quin balanç feu del moment actual de la pandèmia i de les múltiples implicacions de tot plegat? Maite Aymerich, Junts per Sant Vicenç.
Doncs, bé, com bé deies, la pandèmia, o en tot cas els indicadors de Sant Vicenç, no estan a l'alça en general a tot el país. Hem d'estar atents i amatents perquè sembla que apunten alguns indicadors a l'alça. Nosaltres ho vam comentar, contents de que hagin pogut fer celebracions a la Festa Major i que s'hagi fet l'esforç de buscar fórmules per poder fer aquesta activitat als carrers, que tots ho necessitem, necessitem aquest contacte social, però també jo vam alertar doncs en el plenari que l'organització d'alguns d'aquests concerts no es va tenir en compte la convocatòria màxima que generaria, i en algun cas concret d'alguns concerts fora de la zona, diguem-ne, estipulada i restringida amb les separacions necessàries. Al fora d'aquelles tanques també hi havia molta gent amuntegada. Hem de vigilar quan fem aquestes convocatòries, doncs, de garantir o d'estar atents que això pot passar, perquè tothom té moltes ganes de sortir. Fixeu-vos què ha passat amb la Mercè. No dic gens que sigui el mateix cas a Sant Vicenç, ni molt menys. Per sort, Sant Vicenç això no ha passat, però sí que quan fem convocatòries i organitzem activitats d'aquestes, les persones que tenen la responsabilitat de governant de vigilar aquesta qüestió. D'altra banda, també ens sap greu que d'aquests 3 milions de sobrant de romanent que hi havia, doncs només 1 milió d'aquests diners hagin anat destinats a temes socials i a reactivació de l'activitat econòmica, malgrat que el govern fa molts titulars en aquest sentit com si realment s'haguessin destinat tots aquests diners a l'activitat social, a la reactivació econòmica. I en aquest sentit també voldríem reclamar, i aprofitem per dir-ho i ho diem tantes vegades com faci falta, doncs que l'Ajuntament faci efectiu aquell compromís que va adquirir el govern amb el nostre grup per fer aquesta campanya, una campanya potent d'incentius del consum local a través de l'APP Moneder, que no acaba de tirar i és important. És a dir, a balanç de la pandèmia, doncs estem a millor situació, fem passos endavant i una mostra ha estat, doncs, la Festa Major, però hem de fer un esforç important, doncs, per reactivar l'activitat econòmica, per fer activitat cultural amb seguretat, i l'Ajuntament quan convoca, doncs, ha de vigilar, doncs, totes aquestes mesures, i aquests 3 milions d'euros que van sobrar haurien de servir per això. De fet, encara d'aquest 1,5 milió que tant va anunciar l'Ajuntament que el dedicava en temes de la pandèmia, bé, els números no acaben de quadrar, però en qualsevol cas la valoració és favorable, però només una consideració, estiguem atents, no, ens dona la sensació a tots, jo mateix, també tots, quan sortim al carrer i ens sentim més relaxats, ens fa pensar que ja no estem en aquesta situació de pandèmia i això pot fer que hi hagin rebrots. Per tant, siguem curosos, estiguem a prop de la gent, sortim al carrer, comprem, fem activitat i tant que sí, però sempre mantenint aquestes mesures perquè encara no ha passat tot.
Gràcies. És el torn d'Antolín Jiménez, Ciutadans.
Gracias, buenas tardes. Bien, pues sigo cogiendo el guante, ¿no?, de la portavoz de Just, ¿no?, que indicaba que no hemos hecho suficiente por la pandemia. Recordad que se hizo un pacto de ciudad, el cual Just para San Vicenç no se sumó, solamente lo hicimos tres grupos de los cuatro, y ese documento sigue siendo un documento vivo, que seguimos aplicando las medidas, seguimos trabajando con él y aplicando todos los puntos acordados que hay en él. De hecho, hicimos una reunión de seguimiento para indicar todo lo que se estaba trabajando, todo lo que se había hecho y lo que quedaba para seguir trabajándolo. Y lo vuelvo a decir, es un documento vivo. Cierto es que cada vez hay menos positivos, cierto es que el COVID va a la baja en San Vicenç, tenemos muy buenas cifras. También hay que recordar que la población actuó muy bien a la llamada de la vacunación masiva que se hizo, que si no recuerdo mal fueron dos. Fueron muy bien, la gente reaccionó muy favorablemente, el CAP hubo unas colas importantes debido a la cantidad de personas que fueron a vacunarse, y esto, pues vemos el incentivo, ¿no?, que cada vez se nota, que cada vez vamos mejorando y vamos ganando esta batalla contra la COVID. Sí que es verdad que no podemos relajarnos, porque esto no significa que ya somos autoinmunes y esto no nos va a afectar en nada. Es verdad que tenemos que seguir manteniendo las medidas de seguridad, aquello que nos marcan las autoridades competentes, porque eso no significa que no nos contagiemos, ¿no? Estábamos hablando hace un momento que esto simplemente lo que nos ayuda es intentar evitar entrar en un hospital, pero no que no nos contagiemos. Entonces, por cuando nos podemos relajar, tenemos que seguir estando atentos y vamos viendo cómo poco a poco las medidas se van flexibilizando, ¿no? Hay ciertas comunidades que ya son un poco más flexivas, aquí en Cataluña cada vez van aumentando los aforos, vamos flexibilizando un poco más, ¿no? Por ejemplo, luego hablaremos, ¿no?, del tema escolar, que ya los grupos burbuja ya pueden estar en el patio sin mascarilla, pueden flexibilizar este tipo de cosas, ¿no? Por lo cual son datos muy muy importantes a tener en cuenta, pero repito, no nos podemos olvidar de que esto sigue estando aquí, aunque estemos mejorando y los índices nos indican que somos una de las poblaciones con menos positivos y que mejor nos portamos con este virus, ¿no?
Isidre Bautista, PSC.
Sí, bé, doncs el que comentàvem, les dades que tenim sobre la taula són bones, l'evolució està sent favorable, inclús jo crec que més favorable del que tothom ens pensàvem, però ara mateix sobre la taula tenim el que comentaves, 21.242 persones de 28.000 habitants amb la pauta, amb la dosis completa, és a dir, no són dades menors, no són dades per avergonyir-se ni molt menys, sinó que és per estar orgullosos. Orgullosos també hem d'estar del comportament de tota la ciutadania de Sant Vicenç, un comportament exemplar, un comportament que ha adoptat totes les mesures que se'ls han comentat, també en festa major, tot i que el grup municipal de Junts per Sant Vicenç s'esforci en comentar que hi van haver-hi aglomeracions i que hi van haver-hi tumultos i hi havia no sé quantes coses més a la festa major. Dic que és curiós, no?, perquè nosaltres celebràvem i ens felicitàvem d'haver organitzat una festa major quan d'altres municipis no n'estaven organitzant, estàvem complint fil per randa tot el que ens marcava el Procicat, interpretant el Procicat d'una manera exhaustiva i amb els medis que teníem i disposàvem, posant seguretat, posant controls d'accessos, controls de temperatura, amb una feina brillant de les agents cíviques, els controls d'accessos, amb cita prèvia amb tots els amb totes les activitats culturals. Per tant, nosaltres estem feliços, estem contents de com va anar la festa major, estem contents també de com ha evolucionat aquesta pandèmia, però seguim treballant amb el principi de prudència amb el qual portem treballant, diguéssim, des del març del 2020, que quan va esclatar aquesta pandèmia, i no podem abaixar els braços, com deia el company Antolín, no podem abaixar els braços, hem de seguir igual, hem de continuar amb aquesta actitud i amb aquesta, no?, amb aquesta prudència que comentava, perquè al final no hem guanyat encara aquesta batalla, i per tant el que hem de fer és continuar per aquest camí. Continuarem aquest camí, com deia el company Antolín, amb aquest pla de reactivació econòmica, de reconstrucció social i de reactivació econòmica, que els companys de Junts per Sant Vicenç no van signar ni van participar, i el qual és molt, no? És molt curiós que facin esment aquest pacte quan ells hi van aportar lo just, que es van abstenir en el ple i que sempre el treuen, no?, a revir com si hagués sigut un document que haguessin agafat i haguessin treballat de bones a primeres, i quan això no passa també s'ha de dir, no? I al final aquest obstruccionisme que fa servir Junts per Sant Vicenç per intentar, doncs això, no?, deslluir aquesta feina del govern en un moment tan complicat, doncs també s'ha de posar en valor, no? El fet de que el govern de Sant Vicenç dels Horts actual s'ha enfrontat a una situació que no s'havia enfrontat cap govern en els últims 100 anys, segurament, i per tant el que volíem era una oposició que estigués al costat, volíem una oposició que fes aquesta feina, però sempre amb aquest companyerisme que esperàvem, amb aquest fair play, i a vegades ens ha faltat també aquest acompanyament.
Maite i Maric, suposo que vol parlar junts.
Sí, sí que vull parlar. Sí que vull parlar. És cert que cap govern, de cap poble, de cap ciutat, de cap país, de cap estat, del lloc del món, havia viscut una situació de la pandèmia. Això és cert. Però sembla que el govern local, quan li convé, exigeix a altres governs, a altres administracions, qüestions sense aquest fair play. Nosaltres, en aquest document, vam participar activament. Vam fer moltes propostes. Jo crec que el govern local té un problema amb l'acceptació de secundar allò que diu el govern o fer una obstrucció. Jo crec que hi ha un llarg camí entre subscriure fil pel ran del que diu aquell document, a treballar aquell document, fer aportacions en fair play, en reunions, contrastant i abstenint-se, que és justament la no obstrucció. És a dir, cada cop que el govern local s'absté en alguna cosa vol dir que està en contra. És una forma tergiversada d'interpretar doncs, la democràcia i la forma de funcionar. Aquest govern no accepta la crítica i nosaltres estem molt contents de que es vagi poder celebrar la Festa Major, i tant que sí. Estem molt contents i comparteixo plenament el comportament cívic de la ciutadania i el compromís pel que fa a les pautes de vacunació. Totalment d'acord. Això no treu que la Festa Major, en un acte molt concret, es va produir una aglomeració. No tumultuós, ni no siguin les paraules fet servir, que jo no he utilitzat, i era un fet. Fora d'aquella tanca hi havia una concentració excessiva de persones. Jo crec que és responsabilitat del govern que, quan organitza un acte, a banda de garantir les mesures de seguretat i el que diu el Procicat en l'espai concret on hi ha entrada, diguem-ne, ha de vigilar, doncs, que el fora entrada evitar o dissuadir de que es puguin produir aquestes concentracions, perquè ho vaig explicar, vaig passar i era evident que era així. No he dit ni tumultuós, ni no sé quina altra paraula has fet servir, que us agrada molt atribuir i posar paraules que no hem utilitzat. Aquest govern té molta dificultat en la discrepància, i en la discrepància educada també té molta dificultat, perquè, insisteixo, en aquest document el grup de Junts per Sant Vicenç va fer aportacions, algunes aportacions es van incorporar, tot i així el nostre vot va ser d'abstenció perquè no anava associat a un pressupost. El govern es va inflar de dir que havia ja fet una despesa d'un milió i mig, que després aquest milió i mig no quadra perquè, tal com es calcula, no és per qüestions de pandèmia exclusivament, i també hi havia aquest compromís de fer aquesta campanya potent per incentivar el comerç local a través d'aquesta aplicació, o que l'Ajuntament aportés uns diners i les famílies també, de manera que s'incentivés el comerç al nostre municipi, entre altres mesures, altres propostes que es van fer, algunes de les quals es van incorporar, i d'aquesta manera també es va enriquir aquest document. Per tant, no entenc la paraula obstrucció a la participació activa, encara que finalment no es voti a favor.
Antolín Jiménez, Ciutadans.
Sí, gracias. Sigo, vuelvo a repetir. Ese documento se trabajó conjuntamente. Es verdad que se aportaron ideas y puntos al documento del Pacto de Ciudad. Se incorporaron muchas de ellas, igual que el otro grupo en Comú Podem también aportó. Es cierto que no se incorporaron el 100% de las medidas. también hay que decirlo, si es, ese es el tema, igual que tampoco se incorporan en cómo pueden, pero para eso es, ¿no? Es un consenso, hay que aportar, se intenta llegar a un acuerdo y introducirlas. Lo que sí que nos encontremos es que o están todas las medidas o no pactamos. Bueno, eso no es un consenso, eso es o se hace lo que yo digo o no aprobamos. Eso sí que es el imponer, ¿no? En un documento con los comunes podemos llegar a los acuerdos, porque sí que es verdad que incorporemos muchas de las medidas que nos ponían, vuelvo a repetir, no todas, pero se acordó, se habló, se consensuó y se firmó. Con Just no pudimos, porque era o es esto o nada. Eso por un lado, ¿no? Luego quería hablar sobre los actos culturales. Es verdad, nosotros cumplimos con Prosicad, vayamos al recinto, se estuvieron todas las medidas que en ese momento la autoridad sanitaria nos decía. Y bueno, parece ser que todo el jaleo que se monte fuera de esa plaza puede ser culpa del ayuntamiento. Pues si se hace un botellón en el Pino Gordo, ya me dirás qué culpa tenemos los que trabajamos en el ayuntamiento de que se haga allí un botellón. Bueno, solo recordar que sí que había regidores de la oposición que estaban detrás de esa valla que estamos hablando, bailando, precisamente. Y no era solamente uno, eran unos cuantos y estaban allí también. Podían haber reservado, haber entrado dentro del recinto y haber disfrutado como estábamos todos, pero bueno, prefirieron estar al otro lado. Y hablando ya de este millón y medio famoso, recuerdo que un grupo de la oposición nos denunció ante la GAIP, y esto ya está zanjado, porque nos dio la razón la GAIP, se dio toda la documentación y quedó ahí el asunto. Lo volvemos a decir, se hizo lo que pudimos hacer en ese momento, como fue limpiar residencias, cambiar el trabajo de ciertos sectores, ciertos departamentos, para intentar paliar estos problemas. Por ejemplo, lo que era desinfectar las calles, que eso no estaba contemplado, se tuvo que modificar y hacer un cambio y decir, oye, vamos a invertir en desinfecciones en las calles. Tuvimos que hacernos cargo de las infecciones de las residencias, porque la Generalitat no quería, y era una competencia suya y no quiso, lo tuvimos que hacer nosotros, tuvimos que pedir ayuda a la UME para que viniera también a hacerlo, igual que otra serie de medidas. Por ejemplo, regidora que llevo, como aparte de sistemas, compra de USBs, compra de portátiles para darle a aquellas personas que tenían problemas de conectividad, ¿no? Para que puedan seguir estudiando en su casa. Efectivamente, pues bueno, si compramos portátiles se puede entender que es para una cosa laboral, pero no fue una cosa laboral, sino se cedieron para que las personas con problemas de conexión pudieran seguir estudiando desde casa. Y el tema de incentivos del comercio, pues se hicieron varias medidas, se trabajó muchas de ellas, unas regiduría mía, también la de transporte, otra en la zona azul, que también regiduría, que forma parte de mi regiduría, se fue fomentando, se sigue fomentando, los niños boutiques sigue comprando esos tarjetitas de zona azul para ir incentivando el comercio local. Hicimos esta app que los comercios ya tienen en su puerta de entrada la pegatina para que lo usemos, y si vamos a ese comercio incluso ya nos ofrecen pasar la app para allí para poder incentivar. Por lo que creo que poco a poco seguimos trabajando y seguimos intentando paliar todos estos problemas de la pandemia, porque no son pocos, son muchos, y podemos abarcar hasta donde podemos llegar, pero seguimos insistiendo en ello.
I Isidre Bautista, PSC.
Sí, tot es resumeix al concepte de lleialtat. Nosaltres buscàvem això a la nostra oposició. Així que és veritat que en aquest pacte de reactivació econòmica i pla de reconstrucció social i de reactivació econòmica també el grup dels comuns, com deia l'Andolín, va fer unes aportacions, no van ser totes les que es van aportar, però en canvi van tenir aquell, no?, aquella mà estesa i van tenir aquell detall, diguéssim, de votar-la a favor, sabent que era un document viu, com ha comentat també el company regidor l'Antolín, però en canvi no ho vam trobar així. Quan van començar el debat amb Junts per Sant Vicenç, que també hi va haver-hi debat, va haver una presentació d'esmenes a les quals el govern hi va estar treballant, s'hi van acceptar unes quantes, però hi havia línies vermelles. Els primers en parlar en aquell debat eren les línies vermelles, i va ser Junts per Sant Vicenç qui va presentar aquelles línies vermelles a sobre de la taula, i ens van agafar i ens van dir, si no s'aproven aquestes línies vermelles, si això no ho accepteu, a nosaltres ens baixem del carro. Evidentment, en una negociació és jo crec que seure a una taula i és o això o res, crec que la disposició per l'altra part és una miqueta complicada, no?, poder arribar-hi a un acord, no? Respecte al secundà obstruir, no?, que comentava la Maite Aymerich de Junts per Sant Vicenç, clar, secundà no és dir amén a tot, secundà és arribar a acords, que per això estem en política i intentem arribar a acords, agafar aportacions de tot arreu, i de fet la participació de sindicats, d'entitats culturals, de socioculturals, de socioeducatives, d'altres partits polítics, i va ser una participació activa amb moltes aportacions, amb un document molt ric i molt obert, i per tant no és un document ni del PSC ni de Ciutadans, sinó que és un document de la ciutadania, de les entitats, dels partits polítics i de les entitats socioculturals, les culturals, els sindicats, els partits polítics, entre altres agents. Per tant, nosaltres creiem, i com el que això sí que té raó la Maite, ningú estava preparat, primer ens van acusar de fer les coses així sobre la marxa, no? I de més, després es va baixar el to, sí que es va reconèixer que era una situació difícil i complicada, que no s'estava preparat, no es va secundar aquest document important i vital per poder sortir d'aquesta crisi, que no ha acabat, que recordem que no ha acabat, que a més portarà cua, diguéssim, no acabarà un dia i de més, sinó que això s'allargarà en el temps. Sabem que els efectes seran duradors, però estem preparats, estem treballant, treballem forts, diguéssim, des del govern de l'Ajuntament de Sant Vicenç, amb aquesta lleialtat cap a totes les administracions, perquè creiem que només junts podem arribar a sortir d'aquesta.
No sé si voleu fer alguna aportació més.
Sí, jo volia fer una aportació en el sentit de que aquí es menteix. És a dir, el plantejament que fa el portaveu del PSC, en aquest cas l'Isidre, que és el que es busca, el que es busca és demonitzar junts, dient, van posar unes línies vermelles i aquest va ser el punt de partida. Això és mentida, rotundament és mentida. Tu no estaves a la mesa de negociació, per tant, jo sí que hi era. I el que em va demanar el portaveu de govern és quines són les línies vermelles. Jo vaig dir, parlem-ne, no? La pregunta està feta justament per poder dir el que està ara dient el portaveu.
Insisteixo, hi ha documents,
31 propostes que vam fer, unes quantes es van acceptar, i sí que hi havia qüestió, per exemple, que no hi hagi pressupost. No? Que no hi hagués un pressupost associat, però jo crec que fa molta estona que parlem d'aquest document, jo crec que el que és important és que es pugui contribuir, nosaltres vam contribuir i tenim no només la llibertat, sinó el deure de ser honestos als nostres ideals, a les nostres línies i en cap cas obstruir el govern. Per tant, que una abstenció es demonitzi com esteu fent, i fa tants dies, ho trobo, vaja, d'una falta de fair play absolut a l'inrevés. I d'altra banda, insistir en que vosaltres interpreteu la interpretació o la crítica sempre en negatiu. Nosaltres us reconeixem la feina que feu, ho hem dit en més d'una ocasió, no tenim cap mena de problemes en reconèixer, però també hem de posar sobre la taula algunes errades que es fan. I en aquest cas, igual que en altres vegades vam, quan s'havia de convocar aquell sopar lladonosa, que vam demanar un informe que no hi era, i quan es va demanar l'informe doncs, no es va poder fer l'activitat. Doncs hem d'estar al costat, hem d'estar atents. A veure, us podeu equivocar, no? I no passa res. I nosaltres com a oposició hem d'estar atents i hem d'intentar ajudar, justament perquè tots estem aquí per treballar per Sant Vicenç dels Horts, estem aquí per treballar pel municipi. I si hi ha una crítica, en el cas del que us estem dient, no desmereix la festa major. Això no desmereix la festa major. El que s'ha de fixar és que un altre dia tinguem en compte que això que apunto, que en tot cas que apuntem, no desmereix la festa major, no va contra la ciutadania, no va contra vosaltres, però vosaltres una crítica, encara que sigui en bon to, doncs us cou una miqueta. I no entenem, insisteixo, que amb les aportacions que es fan, amb els diferents treballs que fem juntament amb govern quan se'ns dona l'oportunitat, doncs, després el que rebem és aquest contra fair play per part del govern, especialment per part del Partit Socialista.
Per tancar el tema, Isidre Bautista.
Doncs per acabar i que no serveixi de precedent, sí que et donaré raó en una cosa, sí que cou quan s'agafa i es fa una crítica a un acte de la festa major que s'ha preparat com s'ha preparat, que a més estava organitzat amb totes les mesures del Procicat, absolutament amb totes, amb tota la cura del món, que és el que venim fent per reactivar la cultura des del mes de setembre de l'any 2020, amb aquell reactivat, per estar al costat de la cultura, per organitzar, perquè a més la cultura era necessària i és necessària per agafar i sortir de tot aquest embolic. I sí que cou, clar que cou que es vagi a buscar aquell punt on hi havia una petita acumulació de gent que, com diu el company Antolín, hi havia companys de l'oposició que hi estaven prenent alguna cosa, que nosaltres no hem agafat i no hem criticat, no ha sortit de nosaltres que diguéssim hi havia companys de l'oposició que no havien agafat i havien reservat el seu seient per gaudir del concert de dissabte, no ho hem fet mai. Ho hem dit en el moment en què s'ha agafat i s'ha criticat una activitat i l'organització d'una activitat que, estava com estava, que a més dintre dels límits que estaven fets havia funcionat perfectament, que hi havia hagut un comportament excel·lent, totes les activitats, repeteixo, totes les activitats de festa major, tota la dinamització cultural va funcionar perfectament, es va omplir el 95% de les activitats culturals i, ostres, anar a buscar aquest petit detall amb aquest... amb aquesta punteta, no? I amb aquesta crítica, doncs sí que senta malament, perquè després de muntar una festa major en un entorn i amb una situació com en la que estem, sí que cou i sí que fa mal.
Una frase, Isidre, jo, és a dir, he reconegut, i he dit, i ens felicitem de que s'hagi pogut celebrar la festa major. És molt trist que un comentari d'allò dir, tinguem en compte això perquè no torni a passar, es prengui d'aquesta manera.
No, era un comentari, era una crítica.
D'acord, una crítica, doncs una crítica constructiva, és igual. En qualsevol cas, no acceptar cap crítica, doncs bueno, ho feu tot perfecte, d'acord. El govern ho fa tot perfecte, aquesta és la conclusió.
Igual que l'oposició.
Doncs bé, avancem. En Comú Podem m'ha confirmat que no arriba aquest programa, una llàstima. Portem dues setmanes i mitja de curs escolar, el tercer curs en pandèmia, així que aquesta lliçó la tenen apresa les escoles. Aquest any hi havia altres novetats, com la baixada de ràtios de 25 a 23 alumnes per aula o la posada en marxa de la FP bàsica al Gabriela Mistral, per exemple. Quin balanç feu d'aquest inici de curs en aquestes dues setmanes i escaig que portem? I comença ara Antolín Jiménez, Ciutadans.
Bien, lo comentaba antes, ¿no? Comentaba una de las mejoras que hemos tenido en el Procicat, ¿no? Aquellos niños que son grupo burbuja, que pueden salir al patio sin el uso de la mascarilla, ¿no? Vamos flexibilizando las medidas. Es cierto que este curso... ha empezado mucho mejor que el anterior, ya que tienen ese rodaje del curso anterior, de calles cortadas, un poco más penalización a la entrada y salida de los colegios, siguen siendo entradas y salidas escalonadas, y seguimos con este mismo método. Es verdad que al ya tenerlo presente, las papás y las mamás ya saben cómo actuar y la ciudadanía es mucho más consciente. Es verdad que también hemos empezado con la adaptación a la escuela Bressol, que no se pudo hacer y este año ya se estaba haciendo, y los acompañamientos de los padres dentro de la escuela Bressol, ¿no? Dentro de la adaptación, por lo cual vamos avanzando. Este curso es un pelín diferente bajo estos aspectos. Y hasta ahora no tenemos incidentes, por lo que decía, ¿no? Ya sabemos que las familias ya saben cómo funciona el método, sabemos cómo hay que actuar, ya estamos todos concienciados de cómo hacerlo y nosotros ya lo tenemos por la mano. Poco más que añadir, son dos semanas que por mi parte estoy bastante contento, todo con normalidad y poco a poco vamos consiguiendo la flexibilización y espero que poco a poco vamos mejorándola y tengamos esa normalidad que teníamos antes.
Isidre Bautista, PSC.
Sí, coincideixo. Aquestes dues setmanes han començat, no?, amb normalitat, dintre de la anormalitat del moment, diguéssim, sempre respectant aquestes mesures i amb aquesta flexibilització de mesures. Com deia el company Antolín, els papes i les mames que de l'escola Bressol i els que hem començat, els que tenim alguna criatura que comença amb P3, hem pogut fer una adaptació, que això sempre s'agraeix, tant als infants com als pares agraïm aquesta oportunitat, no? Que l'any passat ens explicaven els mestres de les escoles que havia sigut dura, no? que eren molts canvis, que hi havia moltes restriccions i que havia sigut difícil. Aquest any ho hem pogut fer aquesta transició, hem pogut acompanyar els nostres infants i per tant nosaltres contents i feliços, els infants també, I bé, no? Intentant doncs, això, acompanyar aquest esforç de la comunitat educativa que és, ha sigut molt gran, que el curs passat ja va demostrar estar a aquesta alçada, no? de poder-se adaptar i d'aquesta capacitat d'adaptació que es va fer en un temps rècord, diguéssim, perquè al final jo recordo el principi del curs del 2020, del setembre del 2020, que tothom tenia dubtes de, no? Jo havia sentit moltes vegades aquella frase de a veure quan triguen els nens a tornar a casa, i no va ser així, i no ha sigut així fins al juny del 21, i estic convençut que gràcies a l'esforç de tots i de totes, de la comunitat educativa, de les direccions de les escoles, i del professorat en general, i de les famílies també, perquè no oblidem que les famílies també tenen un paper important en la prevenció d'aquests contagis. Entre tots ho podrem fer possible i podrem arribar a fer un curs amb normalitat, dintre de la normalitat, sempre respectant el virus, perquè no l'hem vençut encara no ha acabat. I una dada, no, que has comentat al principi, que és que de moment en aquestes dues setmanes no hi ha hagut cap grup confinat a Sant Vicenç dels Horts, i per tant és una molt bona notícia també, i creiem que amb això, amb esforç, amb paciència, amb perseverància i sobretot amb respecte cap al virus, podrem sortir-nos-en i tenir un altre curs que de ben segur acabarem amb il·lusió i amb ganes, diguéssim.
Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Doncs bé, jo subscric tot el que han dit els regidors, l'Isidre i l'Antolín, d'aquest èxit, no? De poder tenir d'una banda les escoles obertes i també de l'esforç que s'ha usat, doncs, per les famílies, per l'alumnat, pel professorat, per tota la comunitat educativa, que és la que ha permès tirar endavant això. I això va una mica en relació amb el que havíem dit en el punt anterior, no? de la valoració de la pandèmia, també. Si no hi ha un grups confinats, té a veure, com dèiem, amb aquest elevat índex de vacunació que hi ha al nostre municipi, d'aquesta gran valor cívic que té i de respecte, doncs, de les mesures que s'han de fer. I per tant, tenir les escoles obertes és una garantia, no?, per igualar les oportunitats de protecció per l'alumnat, no?, per poder-se desenvolupar, també per acompanyar emocionalment els alumnes. Per tant, ens hem d'alegrar molt, molt i molt, doncs, de que el curs passat es vagin poder mantenir, que aquest curs hagi començat bé, que no hi hagi cap grup confinat, i que esperem, doncs, que aquest sigui tota la trajectòria. Jo crec que també d'aquest inici de curs escolar hi ha una gran notícia, i és el que s'ha anunciat des del Govern de la Generalitat, que és que de forma progressiva s'anirà la gratuïtat de l'etapa 0-3, que és molt, molt, molt important. L'Isidre parlava d'acompanyar la mainada, no?, quan tens fills petits a l'escola bressol. Jo crec que és molt, molt rellevant, no? I, clar, de cara al curs vinent, l'etapa de P2 o d'I2 d'infantil de 2 anys serà una etapa gratuïta, i tots sabem, de fet, Save the Children va fer un estudi, va publicar, crec que era del 2019, que parlava de l'element igualador que suposava l'escolarització en aquesta etapa, no? I per tant, de tenir i disposar de places públiques per tal que l'alumnat, doncs, pugui accedir. De fet, nosaltres en l'anterior mandat vam fer la tarifació social de les dues escoles bressols municipals, i també fem una aposta important, doncs, per les places públiques. I això contrasta amb la miniescola bressol que vol fer el Partit Socialista i Ciutadans al govern actual, que, bueno, que es començarà a construir. És important que es construeixi, però es construirà una escola, doncs, amb menys places de les que es podien tenir, més que ara amb dues plantes. Insistim que aquesta gratuïtat de la P2, d'aquesta etapa, segur que generarà més demanda, i és bo que generarà més demanda de places de l'escola bressol pública, amb la qual cosa és una llàstima, doncs, perdre aquesta oportunitat. Haurem d'anar pensant ja en on de construir la tercera escola bressol, quan encara no hem posat ni una sola pedra d'aquesta escola bressol, i és una manera de fomentar, doncs, la bretxa de classe, que també ho diu l'informe de Save the Children, no? Com la dificultat d'accedir per part de les famílies vulnerables fa que sovint les escoles aquesta etapa hi hagi la bretxa, doncs, de classe per poder accedir. Insisteixo, vam fer la tarifació social, és un pas, amb la gratuïtat és una oportunitat perduda que tenim a Sant Vicenç de no generar més places públiques, ara que a més seran amb cost zero.
Isidre Bautista, PSC.
Quasi. Bé, jo volia apuntar, no?, com a dues notes negatives, diguéssim, era en aquest inici de curs, sí que la falta, no?, de places d'FP que hem hagut de, no?, que els ajuntaments hem hagut de suportar o de, sí, de suportar, i que ha provocat que la gent al final fes un augment de grups i de ràtio, per tant, per aquesta sobredemanda, diguéssim, de formació professional o per la falta d'oferta de part del Departament d'Educació de la Generalitat, i per altra banda lamentar també el fet de que les obres de l'Escola Sant Jordi, que s'havien de fer i s'havien d'efectuar aquest estiu no, per seguir posant en al dia aquest equipament, doncs no s'hagin pogut fer i que s'hagin de fer durant el curs per un problema, diguéssim, que ha generat la pròpia Generalitat amb un tema burocràtic, i que ja ens van dir l'altre dia que, bueno, que ens disculpava ni de més, però que no havia sigut possible, i que, escolta'm, al final els canvis de govern i tot aquesta, no, aquest ball de cadires havia fet difícil que es posessin d'acord i que es poguessin començar, però ja ens van dir que sí que hi havia el compromís de poder-ho dur a terme, no? I com no, en aquest debat havia de sortir la miniescola Bressol que comenten els companys de Junts per Sant Vicenç. Continuen dient que és més cara quan nosaltres hem aportat documentació, diguéssim, de que és igual, com a mínim, igual de cara o menys cara que la que anaven a fer ells al carrer a Alexandre Planes. És veritat, és de dues plantes, és més petita que la que havien de plantejar, no massa més petita, però és una miqueta més petita, i és curiós, no?, perquè hem escoltat que en aquest no, es basen en aquest informe de Save the Children, que parlen de bretxes de classe, i que desaprofitem una oportunitat, o que tindrem una oportunitat perduda per ofertar més places d'escoles bressol. Però escolta'm, tu, el que no vam desaprofitar va ser l'oportunitat de, per exemple, en el govern anterior, de tancar una escola pública com era el Rocío. I escolta, si hem d'incrementar, entenc jo que si hem d'incrementar l'oferta a les escoles bressol, serà perquè després hi haurà més alumnes i per tant hi haurà més ràtio, o hi haurà més demanda d'escoles públiques de primària i de secundària. I en canvi no ens va tremolar pas el pols per, no, si teníem aquesta visió de futur, no es va tremolar tampoc el pols per agafar i tancar una escola pública com va ser l'escola de Mare de Déu del Rocío a Sant Josep. És curiós que ara se'ns agafi, se'ns acusi, no, de fer una escola bressol petitona perquè la natalitat ha de pujar, o perquè la demanda, o perquè, no? Però en canvi no ho van pensar quan en comptes de lluitar i posar-se del costat de les famílies i del veïnat per defensar el no tancament del Rocío, es va tirar pel dret, es va fer cas de la Generalitat, i sense cap mena d'obstrucció es va permetre, diguéssim, que l'escola de Mare Déu del Rocío es tanqués.
Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Bé, dues coses. El tancament de l'escola del Rocío es va fer de manera exemplar, amb la col·laboració de les famílies, evidentment, de l'Ajuntament, acompanyant les famílies perquè tinguessin aquella escolarització amb les opcions que hi havia. Demogràficament hi ha menys alumnat, això potser ens pot permetre en un futur parlar de baixades de ràtios, però sí que hi ha demogràficament alumnat de l'etapa de 2 anys a casa. Això és el que tenim. I per tant, per incentivar que aquest alumnat que està a casa vagi a l'escola bressol, perquè sabem que hi va aquell alumnat fill de famílies, doncs, que no té, no tan vulnerables, i per tant tenen més oportunitats econòmiques, per això es va fer la tarifació social, també a proposta justament en moment dels comuns, però es va fer aquesta, es va posar sobre la taula i es va aplicar la tarifació social a les escoles bressols públiques. Doncs, com deia, sí que hi ha alumnat de l'etapa de P2 que és a casa, de l'etapa 0-3 que és a casa. No és que després s'infli l'escola i aniran molts més, és que està a casa perquè no hi ha recursos econòmics per poder accedir a l'escolarització d'aquesta etapa. Per tant, que sigui gratuïta és una gran notícia, i és una llàstima que aquest govern hagi esperat 2 anys per tenir un projecte nou d'una escola bressol nova, per traslladar l'escola bressol a Petit Mamut, que és més petita, en 2 pisos i més cara, i que no augmenta el nombre de places de l'oferta pública. Al maig del 2019, en una junta de govern es va aprovar el tràmit de l'executiu de l'escola bressol, i quan va entrar el nou govern es va apartar aquesta aprovació per l'encàrrec de l'executiu de l'escola Bressol, que ara, 2 anys més tard, ja la tindríem funcionant. I en qualsevol cas, jo el que trobo més rellevant, més que l'emplaçament de l'escola Bressol, és que es perdi l'oportunitat de tenir més places d'oferta pública que ara seran gratuïtes i, per tant, la demanda de places públiques augmentarà. I això és bo que augmenti perquè això genera oportunitats. Lluita contra el sector més vulnerable, permet que hi hagi aquest ascensor també social i permet que iguali les oportunitats també quan aquests alumnes accedeixen a l'escola a l'altra etapa, que és l'etapa de 3-6 anys. Per tant, com més aviat, millor. I Save the Children ho deia, llavors això són polítiques classistes, és a dir, encara no s'ha posat una pedra de l'escola Bressol i estem fent una política classista perquè anirem en detriment de que més famílies puguin accedir a l'escola Bressol a l'etapa gratuïta de P2.
Ha demanat la paraula Isidre Bautista.
Sí, intentaré anar per ordre. Ens ha comentat que l'acompanyament a les famílies en el tancament del Rocío va ser de manera exemplar. Només faltaria que deixem sense recursos i uns recursos vitals, com era l'escola Mare Déu del Rocío, sabent tots quin era el paper tan educatiu com social que feia aquella escola, i que, a més, tots els vicentins i vicentines coneixíem i la gent del barri coneixia quin era el paper de l'escola Mare Déu del Rocío, només faltaria que l'Ajuntament hagués deixat desemparada aquelles famílies. Comentes que l'alumnat de 2 anys està a casa, però clar, aquest alumnat de 2 anys que està a casa i que no està a l'escola Bressol també anirà a les escoles de primària, i per tant, si no tinc mal entès, fa 2 o 3 anys, quan es va tancar l'escola Mare Déu del Rocío, van haver-hi problemes de sobreràtio a les escoles de Sant Josep i del Joan Juncadella, per exemple, per assumir aquells... Se'ls va demanar un esforç a aquestes dues escoles perquè poguessin agafar i poguessin rebre els alumnes de que sortien de Mare Déu del Rocío. Per tant, és, si més no, és estrany, no? Perquè vull dir, hem de ser conseqüents amb el que demanem i amb el que... Jo crec que una altra de les coses és que ens hem de felicitar perquè, per fi, Sant Vicenç, després de 20 anys de demanda de les famílies que han portat a l'escola Bressol, al Petit Mamut, un equipament posat al dia, un equipament nou, un equipament que no tingui totes les... dificultats ni tota que no tingui les condicions, diguéssim, que té aquesta, que per tant que no compleixi ni amb seguretat, ni amb accessibilitat, ni amb res del que és el normativa, diguéssim, en comptes de felicitar-nos i dir ostres que bé que fem una escola a Bressol, ens agafem i ens posem pels a les rodes, que és el que sembla que sigui un esport nacional, no? De 0 a 3, no hi ha recursos econòmics, ens agafeu i ara ens dieu que clar, ara serà gratuïta, perquè ara fa 2 dies em sembla que va ser el president aragonès qui va anunciar la mesura, no?, de la gratuïtat d'aquesta etapa dels 2 anys, no?, dels P2, però també és veritat que vosaltres porteu dient que l'escola Bressol Petit Mamut, la nova escola Bressol Petit Mamut és petita des d'abans d'aquest anunci, per tant, encara que s'hagués de pagar o no s'hagués de pagar, si fos gratuïta o no s'hagués de... Era petita de per se. Per se era petita. Nosaltres vam ensenyar un projecte i de per se era petit. I de per se era... no era accessible. Perquè, clar, tots sabem que no posarem un ascensor, que és el que marca la normativa, no? No hi haurà ascensor. Hi haurà dues plantes, i tant, però com altres, no? A totes les escoles de Sant Vicenç, jo crec que escoles a peu pla no n'hi ha cap ni una. Totes tenen diverses plantes. Per tant, és curiós, no? I en comptes d'agafar i treballar en aquesta línia, no? Deies, no? Com si fos com si fos una monstruositat pensar en una altra escola Bressol en el municipi. Per què no? Per què no? Ojalà tinguem aquest problema. Ojalà tinguem aquest problema, però avui en dia, el que sí que està clar és que avui, aquest curs, no s'ha quedat ningú sense plaça d'escola Bressol a Sant Vicenç. L'oferta d'escola Bressol, l'oferta educativa d'escoles Bressol, s'ha agafat i s'ha omplert i no ha faltat cap plaça. Ningú s'ha quedat fora d'aquestes llistes ni ningú s'ha quedat fora d'aquesta etapa. Per tant, nosaltres contents, convençuts d'aquest projecte, convençuts de que serà un bé pel municipi, serà un bé pel barri de Vilavella, serà un bé pels nens i les nenes que s'hi escolaritzin i serà un bé també per les famílies que la podran gaudir.
A veure, jo crec que no... Estic convençuda que m'entens, però fas veure que no m'entens. Hi ha un informe, crec que és del 2008, que ja deia la necessitat de places públiques a Sant Vicenç, que havia de ser bastant superior, no recordo exactament, a les que hi ha actualment. I estem per sota, i eren del 2008. Que s'hagin escolaritzat tota la demanda no vol dir que tot l'alumnat d'aquesta etapa s'hagi escolaritzat. El que estem dient, i la mesura de la gratuïtat, que vull dir, si ho demanàvem des del primer dia, és perquè estem convençuts amb que l'oferta pública de places d'aquesta etapa, de l'etapa 0-3, és absolutament necessària per combatre la segregació, per millorar les condicions i les oportunitats de l'alumnat, sobretot dels més vulnerables, perquè qui acaba accedint a l'escola bressol són les famílies que tenen més recursos. Per tant, com deia l'informe, insisteixo, és una política classista no augmentar les places públiques i s'ha d'incentivar que l'alumnat d'aquesta etapa hi vagi. Com s'incentiva? Generant més places. No de la demanda, sinó que has de propiciar que aquest alumnat hi vagi i justament qui es queda a casa és l'alumnat de famílies i d'entorns més vulnerables, que és els que hem d'intentar acompanyar. No entraré en el tema de l'acompanyament o no acompanyament del que fa de les famílies, només et dic que el tancament va ser exemplar, dolorós, però exemplar va ser. I ens podem fixar en el passat, tant com vulguem, ens podem fixar en el passat. Nosaltres ens fixem en el futur i, per tant, hem de mirar quines oportunitats. I de cara al futur, lamentem, no?, que es faci una escola bressol petita, no? No és una escola del barri de Vilavella, és una escola bressol de Sant Vicenç dels Horts, pel poble de Sant Vicenç dels Horts, i segur que necessitarem una tercera escola bressol. Clar que sí que la necessitarem. Però és una llàstima que ara que es fa aquesta escola bressol tan esperada, com bé deia el regidor, tan esperada de tants anys, tan necessària, no?, es faci això, renunciant, i per tant, amb una política classista, de que no tothom hi podrà accedir, de que no molts més hi podran accedir, de que molts vicentins i vicentines puguin portar els seus fills encara que no tinguin recursos, perquè trobaran plaça a l'escola pública, perquè l'escola bressol pública ha augmentat el nombre de places que oferta, tal com deia l'informe de fa uns quants anys, no, per això fa molts dies que ho diem, d'aquesta petita escola bressol, d'aquesta mini escola bressol, que perd una oportunitat, i ho direm i ho insistirem. Vosaltres heu tingut oportunitat de parlar, abans parlaves del Fair Play. Vam entrar signatures, vam demanar reunió i no heu volgut parlar d'aquest tema amb ningú. Heu parlat amb l'associació de Vilavella, sí, heu parlat amb l'associació de Vilavella, però no heu parlat, no heu estat disposats a fer aquest debat. Insisteixo, hi havia l'aprovació en junta de govern, crec que era de, no sé si era del 16 de maig o no sé quina junta exactament, però era del maig del 19, en què s'aprovava aquest executiu que podia anar a fer-se a l'àrea metropolitana o a la Diputació, a l'òrgan que correspongués, i ara mateix ja tindríem aquesta escola bressol. Per tant, insisteixo en que és una gran notícia que l'escola bressol de Petit Mamut es traslladi, perquè és una necessitat, estem d'acord, però és una llàstima que perdem aquesta oportunitat, i això és mirant al futur.
Va, breument, Isidre Bautista, queden menys de 10 minuts.
Bueno, és com el dia de la marmota, eh? Sempre estem agafant i sempre estem parlant del mateix, al final parlar, ells diuen que no parlem amb ningú, nosaltres parlem amb qui hem de parlar, i al final, no?, sempre queda el mateix sobre la taula, que és que nosaltres estem convençuts del projecte, estem convençuts de la metodologia que hem seguit per arribar a plantejar aquest projecte, estem convençuts d'aquest projecte, el durem a terme perquè és una necessitat bàsica del municipi, igual que en el seu dia era una necessitat bàsica tenir una biblioteca, i que el grup d'Esquerra Republicana, ara dins de Junts per Sant Vicenç, també s'hi va oposar, com s'hi va oposar un CAP sense un CAP o un CUAP en el seu moment. Vull dir, és una pràctica habitual, coneixem perfectament quina manera tenim de fer oposició cadascun, i és curiós, no? I per anar acabant, diguéssim, el tema de les polítiques classistes, a mi m'agradaria que rebobinés i que mirés els companys segurament que té de govern a la Generalitat, i segurament se n'adonaria que són els mateixos que van agafar i van treure la gratuïtat de l'escola bressol en el seu moment amb les retallades d'Artur Mas, i per tant que ens diguin a nosaltres que apliquem polítiques classistes quan tenen al seu costat, al seient del costat, aquestes persones que són les que van treure precisament aquest accés a les persones amb menys recursos d'aquesta educació, doncs fa grima.
Doncs hem parlat, Maite Almeric.
Només dues coses, només recordar-li al regidor que cada vegada que es va passar al ple l'aprovació de la renovació del contracte de lloguer per tenir l'escola bressol al Petit Mamut on estava, ells no votaven a favor. Cada vegada ells no votaven a favor, només per dir això. I després tenir en compte que si tenim baixada de ràtio a Sant Vicenç dels Horts, ha estat gràcies
a la feina d'una regidora compromesa amb la seva feina, no?
Ha sigut gràcies a la direcció dels serveis territorials, a l'Ena Ferreiro, que aviat també serà regidor del nostre ajuntament.
Home.
I de les, sí, home, sí, sí. Ha estat gràcies a això, i suposo que també hem parlat amb la regidora.
Suposes bé, l'iniciativa de la regidora va ser que es van iniciar aquestes converses.
T'asseguro que no va ser iniciativa de la regidora, però en qualsevol cas...
I a més a més...
Em deixes acabar?
Acaba, però...
Em deixes acabar? I, bueno, si hem d'anar a remuntar-nos a tan lluny a Artur Mas o el que sigui, anem una mica malament. Jo em remonto al que passa en el nostre municipi. Insisteixo, vosaltres no heu votat mai a favor de la renovació dels contractes a l'escola Bressol. Insisteixo, tenim una oportunitat perduda amb aquesta miniescola Bressol, que és més cara i amb menys places de les que podia tenir, ara que tenim una oportunitat d'or, de passar, no hi ha de la tarifació social, sinó passar aquesta oportunitat de que aquestes famílies que no han demanat, però que estan a casa, vagin a l'escola, portin els seus fills a l'escola, i això és la millor manera de combatre la segregació.
Hem parlat de salut, d'educació. A mi m'agradaria fer una pinzellada molt breu ja d'habitatge. Si us sembla, continuem amb l'escola Bressol fent...
No, potser que...
o avancem una mica, perquè Sant Vicenç dels Horts ha renovat per 5 anys la declaració com a àrea d'habitatge tens. Això suposa que hi ha un índex de referència de preus de lloguer per evitar preus abusius. Ja fa un any que Sant Vicenç es considerava àrea d'habitatge tens, però ara, en aquesta renovació per 5 anys, l'Ajuntament ha incorporat una reducció del 5% del preu de referència. És a dir, per aconseguir el preu de referència es calcula segons els lloguers que hi ha a la zona, i ara aquest preu de referència es redueix un 5%. Us sembla una eina útil? Què cal per tenir lloguers assequibles d'una vegada? Comença ara Isidre Bautista, PSC, molt breument perquè no
doncs,
queda gaire.
Calen mesures com aquesta, per exemple, i també cal, per suposat, un catàleg d'habitatge públic dotacional com, per poder agafar i combatre aquests preus, però és un molt bon començament. Des de la regidoria d'habitatge s'està treballant intensament per agafar i combatre aquests preus de lloguer, per intentar posar-hi un sostre, no? Perquè al final veiem que el mercat de lloguer està disparat, hi ha molt poca oferta d'habitatges en lloguer i per tant els preus són elevats, i el que hem de combatre com a ajuntament és aquesta, no? que es pugui agafar i es pugui abusar d'aquesta posició de poca oferta, i per tant es posa la primera pedra al gener amb aquesta declaració en el ple de gener d'instal·lar a l'àrea metropolitana que declarar el nostre municipi dins del mercat tens, i per tant amb això i amb la creació d'aquest catàleg amb aquesta oferta de pisos i de vivenda pública dotacional que volem fer, de lloguer dotacional que volem agafar i volem impulsar, i que ja estem treballant ja des del Pla Local d'Habitatge, podrem agafar i podrem regular aquests preus.
Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
No, primer que ha dit que el tema de la declaració d'àrea tensa és una, la pròrroga és una bona notícia, Sant Vicenç hi és, i és una bona notícia que es mantingui en aquestes condicions. Només recordar que aquesta és les resultes d'una llei catalana, la llei 11/2020 de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de les rendes en els contractes de lloguer d'habitatge, i també de modificacions, etc. Però en qualsevol cas, dir que aquesta llei va ser impugnada pel Partit Socialista, que la va portar al Tribunal Constitucional. Després fem bandera de la gran defensa de l'habitatge públic, de l'habitatge de lloguer, de l'habitatge social, però quan tenim una llei que permet blindar i generar aquestes zones tenses i regular el lloguer, no per la part alta sinó per la part baixa, doncs ho portem al Tribunal Constitucional. Recorrem una llei que és una llei feta amb consens, feta a favor de la gent, feta en defensa dels lloguers i de la regulació dels preus de lloguer. Per tant, ens sorprèn que al mateix temps que es fa això, es faci una defensa de l'habitatge. Dir que el Pla Local d'Habitatge és absolutament necessari i que tenim a Sant Vicenç terreny urbà per esgotar, per generar aquest habitatge, i que els habitatges que són de lloguer i de socials es puguin fer en la trama urbana, prop dels serveis, prop perquè les persones puguin accedir als serveis i puguin tenir també aquestes oportunitats.
Doncs últim minut per Antolín Jiménez, de Ciutadans.
Bien, es verdad que es una buena noticia que estará prorrogada durante los próximos años, porque sí que es verdad que San Vicens tiene un gran problema, tiene una escasez de vivienda, no es mucha la oferta que tenemos actualmente y la que hay es cara. Los precios son muy elevados y actualmente una persona que se quiere emancipar lo tiene muy muy difícil debido a los precios que tenemos. Y ya no solamente los precios, sino también nos podemos encontrar el estado de estas viviendas, ¿no? Que tampoco son muy muy del todo condiciones seguras o que estén realmente adecuadas para el diario del día a día y necesitan o carecen de reformas. Y eso es lo que tenemos, son unos precios muy elevados y una escasez de vivienda. Y lo que tenemos que hacer es luchar contra esto, una buena medida, como comentaba aquí el compañero Isidra, son los pisos dotacionales, que la intención del gobierno municipal ahora es construir esta vivienda para presionar a este alquiler y hacerle regularlo y tirarlo más a la baja, y que con esto consigamos más vivienda, que haya más oferta de vivienda y a un precio mucho más asequible para los vicentinos y las vicentinas, porque ahora mismo muchos se tienen que desplazar, se tienen que ir fuera, que es obligados a la poca demanda y al precio, ¿no? Y acabo ya que me estás cortando, que vamos mal de tiempo. Solamente esto, que hay que luchar por ello e intentar que tengamos una vivienda digna.
Doncs moltes gràcies a tots tres. Tornem d'aquí un mes, el 27 d'octubre, aquesta temporada, l'últim dimecres de cada mes i no el quart, com fèiem fins ara. Sovint coincideixen, però no sempre. A quatre bandes, recordeu, últim dimecres de mes. Gràcies i bon vespre.
Gràcies, bona nit.
Bona tarda.
Bona nit a tothom.